Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Molt bon vespre. Comencem tot seguit a Ràdio Balaguer, l'Agrografia, el programa que cada 15 dies dediquem a aquesta emissora a parlar del sector agroalimentari per fer aquest espai, com sempre, comptem amb la presència del seu impulsor, Josep Maria Roig. Molt bona tarda, Josep Maria. Gràcies, com sempre, per venir.
Bon vespre. Molt bona tarda. Tarda, vespre, vaja.
Avui, Josep Maria, vols dedicar el programa a parlar del sector de la fruita seca i és per això doncs, que has convidat el Pere Guinovart, que és pagès sindicalista de la Unió de Pagesos des de fa molts anys i també municipalista. Molt bona tarda i bon vespre i gràcies, senyor Guinovart, per venir i acceptar la invitació de Ràdio Balaguer.
Molt bon vespre.
Avui parlarem, com dèiem, Josep, del sector de la fruita seca. Com sempre, ens faràs de seguida l'habitual reflexió sobre el tema que tractem. Després parlarem amb el nostre convidat i en la part final del programa doncs, repassarem algunes de les notícies agràries d'aquests darrers dies, també alguns dels ajuts del Departament d'Agricultura que estan en termini. Farem l'agenda i, com sempre, acomiadarem aquest espai amb música. Josep, dit això, feta la presentació del tema i de la persona que ens acompanya avui, del convidat que ens acompanya avui, és moment ara sí d'escoltar la reflexió que, com dèiem, habitualment fas a l'inici d'aquest programa sobre el tema que tractem i que avui, doncs, tornem a dir, és el sector de la fruita seca.
Bueno, Sònia, i benvolguts amics i amigues, quina reflexió podem fer avui? Tenen aquí al davant en Pere Guinovart que la fruita seca ho és tot, ho ha sigut tot i ho és tot. Doncs la reflexió és que estem a final d'any i és el moment de passar revista, passar revisió, reflexió, com han sortit els números, com surten les coses, quina és la perspectiva que tenim que fer, cap a on tenim que anar, etcètera, etcètera. És a dir, són dates de fredor perquè els números sempre són freds. Però, clar, no podem oblidar que també estem amb unes dades de que nadalenques, de principi d'any, de festa, de família, etcètera, etcètera. Per tant, els números són una miqueta acompanyats amb la cosa harmònica de les festes nadalenques, oi? Allò antes, clar, en Pere, què li podem preguntar sobre la fruita seca? Tot perquè ell torno a repetir, ho ha sigut tot i ho és tot amb fruita seca. Sap molt. I ha lliurat moltes batalles dures amb aquest món de la fruita seca. El que hi ha de la fruita seca ara, quasi és debut amb ell, amb el nostre país. I el que no hi ha, pues, també si li haguéssim fet cas, potser tindríem una mica més. Llavors, doncs, Pere, és moment de resums, de resultats, de plantejaments, de futurs, de realisme, però sempre el Pere ha procurat que a darrere de les seues decisions sempre ha tingut en compte a les persones. Per tant, diem aquesta dualitat de fredor de números, però també una avalua amb les persones. Aquesta seria la reflexió, no parlem més perquè és qüestió de tindre comentari amb ell i a veure que de reflexions en sortiran moltes.
Doncs molt bé, ja sense més preàmbuls, si vols, Josep, doncs comencem a parlar amb el senyor Pere Guinovart, que com dèiem abans és pagès, sindicalista des de sempre de la Unió de Pagesos i també municipalista. Quan vulguis, doncs pots començar
gràcies, Sònia,
a fer-li la primera de les qüestions.
Gràcies, Sònia. Doncs el Pere, la primera de les qüestions serà la normal i lògica per a iniciar aquest camí que farem de reflexió continuada i de projectes i plantejaments, etc etc. Com està el moment actual de la fruita seca, amic Pere?
Bé, la fruita seca, si ho mirem a nivell global i a nivell mundial, diria que esperançador. Si el valorem a nivell de país, aleshores les conseqüències són unes altres, no? Però si mirem la producció d'ametlla al mercat xinès i al mercat indi, doncs està en augment, l'ametlla. Però, en canvi, si aquest augment que tenim aquí el passem després a Espanya, que érem el primer productor d'ametlla mundial, i hem passat de ser el primer productor d'ametlla mundial a ser el primer importador d'ametlla mundial. Imagineu-vos quina locura.
I això per què?
Això en quant temps, Pere?
Això en el plaç de 10 anys. 10-15 anys. Va, érem els primers productors. Dels primers productors es van començar a arrencar ametllers perquè aquí no podien viure, no podien viure. Vam començar a importar ametlla californiana, els californians van arrencar, i es va produir, s'està produint això, que Espanya és el primer país importador d'ametlla americana.
No t'espere.
Aleshores, s'està produint un segon contraefecte que costa a vegades d'entendre, que després posaré un altre exemple que també va passar amb fruites. A la fruita seca es van arrencar molts ametllers, ara hi ha zones a Lleida que s'han transformat en zones de rec, de les Garrigues, o zones de l'Urgell, doncs que estan canviant explotacions que eren de fruita per plantacions d'ametller. I dius, bueno, què ha passat si s'arrencaven els ametllers i ara de cop i volta, sense cap planificació de cap de les maneres, que és el que jo em queixo, de dir, escolta, amb l'administració diu que planteu ametllers perquè l'ametller és un dels productes que té futur, que donarà continuïtat a les explotacions, sense cap anem veient unes plantacions d'ametller a nivell d'estat espanyol, enormes, que el que ens perjudica i que crec que l'explotació familiar, aquestes grans poblacions o plantacions d'ametller, a la llarga, què passarà? Tornarem a tindre una caiguda de preus que l'ametller deixarà de ser rentable. Aquesta és la meva opinió, sempre que no hi hagi un consum mundial. En el cas de l'avellana, que Turquia, tothom parlava de Turquia. Nosaltres, avui, les avellanes catalanes estan per sota dels preus d'avellanes turques. Quan jo vaig començar fa 20 anys la història, sempre les avellanes deien que el nostre enemic era l'avellana turca. El nostre enemic era l'avellana turca. Ara, en aquests moments, de les 700 i pico de mil tones, 700.000 tones que es fan a nivell del món, 500.000 es fan uns turcs, 130.000 es fan uns italians, 7 o 8 mil tones les fan es parla amb closca, els francesos, i nosaltres hem quedat amb 10 o 11 mil tones quan teníem, a Catalunya teníem 40.000 hectàrees productores de fruita seca, d'avellana, i en aquests moments estem entre les 12 i les 15. I si us dic la reducció...
Una davallada importantíssima.
Si us dic la reducció amb ametller a la zona de Terra Alta, a la zona... de les Garrigues i tot això, ara no es pot parlar de les noves, però també una davallada importantíssima. Sí que algú pot dir, com es deia, que la producció d'avellanes a la Terra Alta, d'ametlles, a la Terra Alta, les Garrigues, són produccions petites i tal, però Llarguetes i Marcones, n'hi hauria d'haver el doble, perquè la Llargueta i la Marcona és l'ametlla més apreciada mundialment. I, en canvi, estem important ametlla americana, que totes són iguals. Sembla que estiguin clonades les ametlles americanes.
A veure,
totes són iguals.
Sisplau, a veure, parem. Parem perquè has dit moltes coses, en poc moment has dit moltes coses molt fortes. És a dir, ha parlat de planificació, ha parlat d'importació, ha parlat d'exportació, ha parlat de pèrdua de superfície, és a dir, coses sèries. Però aquestes coses per què s'han produït? Perquè aquí teníem plantacions, teníem bon mercat, teníem quantitat, semblava que tot això anava bé, teníem les subvencions, però aquesta davallada que estàs dient, que perjudica també la despoblació d'aquests territoris, per què s'ha produït això? Com és que s'ha produït això? No anàvem bé. Jo recordo plans de l'IRTE, de camps experimentals, etc., noves varietats, tot això. Per què aquest buit?
Bé, doncs aquest buit, ara la paraula, potser diré dues paraules que Una és l'oligarquia de les indústries agroalimentàries o el monopoli de les grans superfícies. La situació en aquests moments de crisi més profunda en qualsevol dels sectors agraris és aquesta. En el sector de la fruita seca, a nivell de, jo us parlo sempre, ara us parlo a nivell d'estat i de país, no? En aquests moments la avellana no hi ha oferta ni demanda. La avellana es ven tota, les 10.000 tones en gra que farem en guany de avellana totes se vendran, s'estan venent, però la casuística és que des del mes de setembre d'enguany, el mes de desembre que som avui, l'avellana negreta, que és la millor de més bona qualitat, estava a 1,75 el 15 de setembre i està a 1,75 el desembre. Si parlem de mercat, parlem de llonges de mercat, lo lògic és que un mercat té oferta i té demanda. La lògica és que un mercat que es ven el producte, uns més pot anar amb un preu i un més pot anar amb un altre. El que no és de sentit és que sigui un mercat uniforme, perquè la demanda, l'oferta i la demanda no és uniforme amb els sectors agraris.
Per això, llavors, això només passa a la llotja de Reus o passa també a les altres llotges?
Jo puc parlar, perquè no voldria que ningú es disgustés, però jo puc parlar el que és a la llonja nostra de la fruita seca. I les demés llonges... La llonja ja sabem que és un preu de referència. Jo ho comentava abans d'entrar i t'ho deia. La llonja és un preu de referència, molt bé, que fa anar al mercat i sap, te poden pagar un euro amunt, un euro avall, però bueno, és un mercat de referència. A on jo crec que hem d'incidir, i després faré una altra reflexió, a on crec que nosaltres hem d'incidir, el món cooperatiu, jo com comerciant compri el preu, jo, si vols vendre, vens, i si no, però el món del sector cooperatiu, allà on estem els pagesos, que és a casa nostra, ho hem fet amb les nostres inversions, ho hem creat amb els nostres diners, les OPAs, les organitzacions de productors agraris, que hem aportat diners als pagesos i les cooperatives, el que no pot ser és que les cooperatives i els comerciants tinguin el mateix preu, perquè això no ha passat mai. No ha passat mai. I aleshores, a què vol dir? Doncs que ells se posen d'acord, els sectors de la fruita seca, si vols, fem un historial només amb 25 anys, van tindre que plegar molts, però els que s'han quedat no en plegarà cap. Perquè han modernitzat, tots han modernitzat, parlava de començant per Unió Agrària Cooperativa, que era una cooperativa de segon grau, que quan jo hi vaig estar, estava a punt d'estar a la quiebra, ara és una cooperativa i que jo m'enorgulleixo perquè hi vaig estar al Consell d'Administració i ara estic... Però, bueno, aquest model de cooperativisme que tenim o en aquesta oligarquia que els tenen a tots lligats no serveix. No serveix perquè si tu, el nostre fruit, quan s'ha pagat tot, s'ha pagat als treballadors, s'ha pagat a tothom i tot, te diuen, bueno, d'això t'ha quedat, d'aquesta poma que has dut o d'aquesta avellana que has portat a Omella, t'han quedat a un euro. Després de pagar-ho tot, tu que ets l'accionista i ets l'amo, te diuen, no, això. I a més, amb el que et donen, no pots continuar vivint. Aleshores, o desmuntem a través d'un mercat lliure al món de l'agroindústria i l'agroalimentària, o aquest sector no té sentit. Jo quan pujo per aquesta zona sempre faig una reflexió que m'agrada. Quan parlem de món rural, per mi el món rural avui de Balaguer, que estic aquí, doncs sou els periodistes, sou els mestres, són els farmacèutics, són els transportistes, són els pagesos. Avui el món rural, que hem de parlar i hem de dir, jo amb els companys pagesos, quan vas a un poble petit, doncs hi ha què som? 5 pagesos, Pere, només en quedem 5, eh? O només en quedem tants. O si vingués a Balaguer, la millor em diríeu, som 17.000 i de 17.000 no quedem ni 1.000. Eh? Per què? Perquè avui, si no som intel·ligents en molt poc temps, i ara que parlem de canvi climàtic tant, si no som intel·ligents de parlar de món rural, de que les deficiències que hem fet en el món rural, el creixement que hem tingut a Catalunya de les zones boscoses i les zones abandonades, que cada vegada és més gran, i no fem un equilibri territorial ben fet de país, aquest país no s'aguanta. Aquest país no s'aguanta perquè hi ha una zona molt petita, que són 100 milions, però els altres estem al territori. I aquest territori l'hem de tindre conservat. I si, en definitiva, en aquests moments queda un 1% de pagesos al camp, jo sempre dic, tu parles de... No, jo només us parlaré en poc temps que de... quan jo vaig entrar estàvem al 2,5%, i si s'haguessin fet unes polítiques agràries que haguessin sigut les adequades pels moments, continuaríem estant al 2% o hauríem superat. I ara estem, lamentablement, a l'1% amb rescissió i sense relleu als nostres cultius. I després hi ha un altre... Quan diuen... Oh, és que... també li comentava al Roig a l'entrar, la idea... Escolta'm, saps què em diu el meu fill? Pare, tota la vida que lluites i encara som al mateix lloc, que no ens guanyem la vida. Aleshores, aquesta reflexió també la vaig veure d'un altre nano pagès a la televisió, no? Clar, quan al fill li dius, noi, fes una jove incorporació, incorpora't, que farem, ampliarem la casa, i diu, pare, per què? Per què?
Llavors, Pere, al llarg de la teva vida professional, n'has vist molts de consellers, has vist molta administració, has estat molt administració d'aquí, d'allà, d'Europa, a tot arreu. Amb el que estàs dient aquí ara, que és molt seriós, és molt fort, vull dir, no ha hagut un pla alguna vegada que s'hagi ficat sobre taula i s'hagi treballat en sèrio i s'hagi fet el seguiment, s'hagi tret resultats, perquè per el que estàs dient no ha hagut cap pla, no ha hagut res aquí. Aquí tot sí que s'ha fet a salto de mata, vull dir...
Aquí, lamentablement, se n'han fet molts de plans.
Ah.
Però si obriu un calaix, tots són en un calaix.
Ah.
Cada 3 o 4 anys hem fet un pla. Vam fer el pla estratègic de la... Pla estratègic. Un té el pla estratègic de... Quan van entrar al tripartit, ens va fer una fundació agrícola, no sé què, que van fer un estudi de...
La Fundació del Món Rural.
Sí, la Fundació del Món Rural. Què? Què n'hem fet?
Perquè no hi ha model, no tenim disseny.
No. El que tenim disseny, però no el posem a la pràctica, els dissenys. Nosaltres, jo que he estat amb partits i sindicats i tot a la mateixa taula, el projecte del país que volem encara no està fet.
Estem al 2021.
Doncs el projecte de país, això li vaig dir al president Pujol i se m'ha enfadat molt. Dic, president, si no hi ha projecte de país, com construirem el país? A Salta de Mata. Doncs a Salta de Mata. I després hem anat amb el temps, doncs bé, però si fixeu, doncs entraré en altres temes, amb l'ensenyament, amb la sanitat i tal, fins que no es va començar a fer un replantejament i tot això, aquest país, doncs una escola allà, un pavelló allí, un no sé què allà, i aquest poble rural, que poble, en vez de pensar a veure quants pagesos quedaran al poble que hi viuen, i farem un pavelló que no hi jugarà cap nen, eh? Farem una escola nova i al cap de 20 anys la tancarem perquè no hi haurà nens al poble.
I per cohesionar...
Això és el que ha passat, i aquesta és la crua realitat, de que hem fet unes polítiques agrícoles primer que no... també comentava que tu, el nostre sector de l'ametlla i de l'avellana, ara França ha crescut amb avellana, però a França, si tu vols plantar avellaner, si no tens 10 hectàrees, no els pots plantar, d'entrada. I et diuen, has de plantar aquesta varietat perquè té aquesta sortida al mercat, perquè nosaltres pagarem un preu, el preu de mitja d'aquest preu és aquest, i necessites aquesta inversió, que nosaltres t'ajudarem a fer-la, però tu tindràs una explotació d'aquestes característiques. Avui, planta ametllers de les varietats, totes les varietats que tenim, que al final són varietats comunes, que hem de competir amb les varietats americanes, que vol dir que ens anem a preus de misèria com els americans. Jo sempre ho dic, si heu de plantar ametllers, hem de buscar una varietat de Llargueta i de Marcona que no la mati el fred, que puguem posar aquesta varietat, que és la varietat bona, que és de casa nostra i que és la que dinarem més. Les ametlles que s'adinen més són Llargueta i Marcones. Les altres totes en van al comú.
El comú vol dir que són varietats que tenen una percepció de mercat comú, vull dir que no...
Sí, totes aquestes, no. Quan jo parlo d'anar al comú és anar a l'americà.
Sí, sí.
I per què aquests plans que dèieu abans, que creu que han quedat al calaix? Per manca d'interès, manca de recursos?
El país el que no ha fet és...
Perquè si s'han fet...
Destinar-hi... Aquestes polítiques agràries el que havien de fer és, a la vegada, quan se planteja qualsevol d'aquestos, és destinar les partides pressupostàries,
els recursos necessaris,
per tirar-los endavant. I llavors, si tu estàs en una zona... Jo, al Morell, el meu municipi, és una zona periurbana ja. Però jo, quan amb el Pep Riera m'anava al Maresme i parlaven de l'agricultura periurbana, ho veia lluny. Veia una cosa d'aquelles... Bueno, clar, i quan te van anar menjant el que és la població, les indústries, els polígons industrials, i tu et quedes allí amb tots els problemes d'infraestructures que tens als costats i totes aquestes coses, és un tema. Aleshores, hi ha zones que no s'ha pensat ningú. Si és una zona inundable, doncs s'inunda. Si ha sigut una zona de molt bona terra perquè que s'hagués hagut de conservar, perquè el valor d'aquella terra... No, ha passat una infraestructura i el valor de la terra s'ha anat, ens l'han après, o han partit un territori i l'han partit per fer una infraestructura, no valorant ecològicament el que significava. Totes aquestes coses... Que la gent no n'hi doni importància al sector agrari han afectat moltíssim. Han afectat moltíssim el tolus de les zones periurbanes. Ara jo tinc molt... Fem agricultura ecològica, hem de fer productes de qualitat, que això ja si no es fas de qualitat no cal que pateixis que no els vendràs. Aquest és una demagogia. És que heu de fer... No, els productes no són de qualitat, o avui, jo no parlo de 30 anys enrere, però avui, si no fas una poma maca i bona i dolça que els agradi la gent, doncs l'hauràs d'anar a deixar l'arbre o no te la pagaran. O si no fas les ametlles que no siguin rancis, que siguin bones i de qualitat, doncs la indústria agroalimentària no te les comprarà, igual que les avellanes. Aleshores, el pagès ha fet tots els passos. Un, el de modernització. Que això és un altre dels temes que hauríem de valorar tothom i més els polítics que volen fer un país nou. Ha fet tota la modernització dels pagesos, les seves finques, el rec per goteig, el rec aquest que ens vol... Quan us ensenyen per la televisió que carreguem a Mansalva i que fem molt bé l'aigua, això n'hi pot haver algú que ho faci, perquè no... Algú... Però aquest és el mínim. Han modernitzat amb tractors, amb tot, amb varietats, tal, i arribes al moment que has fet tot això i no pots viure. Aquesta és la pregunta que es fa un pagès. Després de fer, de modernitzar, de fer el que m'ho dit, d'anar cada vegada, tal, arriba el moment que dius, escolta'm, tota la meva inversió que he fet aquí i no poder viure. Això no té sentit.
Però per això es van crear unes cooperatives, per això es van crear unes... Hi ha les OPFACs, per això tenim unes interprofessionals, per això tenim tota una sèrie de... organismes, de entitats, de coses útils que sembla que tothom defengui el preu. En canvi, com tu dius, com vostè diu, vaja, per el que tracta de...
No, em podem tractar de tu. No.
Hi ha la coneixença. Com tu dius, no es pot viure. Què passa aquí? Vull dir, per què són tots aquestes eines comercials, eines de producció, eines de protecció, etcètera, etcètera, i no es pot viure? Qui ho entén, això?
No, s'entén. Oh.
Per què? Perquè es diu que el que està passant, que la fruita seca va desaparèixer de pronte, ara torna, podem dir, a florar, però aflora amb els monopolis que diu el Pere. Vull dir, tot allò que se'n va anar a Norris, per què se'n va anar a Norris? Perquè no va haver disseny. Però, clar, el preu, què passa ara? Amb quina situació estem ara? Com se pot tornar això a revivar? Com se revive? Perquè, clar, de fruita seca en té que... A veure, com té que ser la nova fruita seca?
Sí, però això necessites un govern que... No que et dirigeixi, però un govern que almenys t'orienti. Perquè això necessites una política agrària. I allà a la meva zona hi havia l'IRTA. Aquí segurament que aquí dalt a Balaguer hi havia... O a Mollerussa hi ha l'escola de capacitació que hi havia abans. Sí. No ho sé encara.
Hi ha l'IRTA.
Però és igual. Sí. Doncs, i tots aquests llocs haurien de ser per fer la feina d'orientació que... Aquí en portem masses anys de la pastanaga. Aquí ens han posat una pastanaga. Si un fa 50 sacs d'avellanes, n'ha de fer 100. Si en fa 100, n'ha de fer 200. Si n'ha de fer 200, 300. S'ha de canviar el tractor. La pastanaga al davant. Els del cereal, si sembraven 100, ara han de tindre un tractor treballant nit i dia, i ara resulta que després de treballar nit i dia, pare i fill, i portar no sé quantes hectàrees llaurar i sembrar, arriben a final d'any i ens guanyen la vida, si no hi hagués la PAC. Té sentit que l'ordi o el blat o estigui a preus de 20 o 25 anys darrere? Això té sentit? O que estiguem venent a preus de 20 anys un producte? Té sentit? I que quan el consumidor el va a comprar l'està pregant a preus d'avui? Això té sentit? Té sentit que una ampolla d'un quilo d'avellanes valgui... 1,70 i anem a comprar-la on ho vagis a comprar i l'hagis de comprar 7 o 8 euros. Té sentit? Tot aquest procés de la transformació per un... i que el produeix no pugui...
Però sembla que la realitat va per un camí i per un altre camí va la ausència de que la gent no se n'entera que passa això, vull dir, anem passant el dia, anem passant les setmanes, però vull dir que la especulació va fent el seu camí, però aquesta coherència de programa de disseny de país agrícola, de país agroalimentari vaja, no hi és.
No, nosaltres sí que tenim un país cada cop més agroalimentari. Ah, sí? Per sort, Catalunya.
Segur.
Indústria agroalimentària.
Ah, indústria agroalimentària.
Sí, perquè en porcí tenim els mataderos i l'exportació, la indústria agroalimentària al país és un pes molt important.
Però que part d'aquesta indústria agroalimentària com la fruita tenen més beneficis comercialitzant la fruita que ve de fora cap aquí que no pas comercialitzant i vellant la nostra pròpia fruita. Sí, això també passa amb la fruita seca. Tu ho has dit adés, que dels Estats Units venen ametlles de Tunis venen les avellanes.
De Turquia tenim les avellanes i les
panses. Si aquí hi ha consum, per què no fem... On és aquest disseny que caldria defendre les explotacions tipus nostres aquí, com és als altres llocs?
No, el procés sempre és el mateix, de la producció a la comercialització. Per això ho podem fer uns quants. Tu pots fer un producte, pots fer la marca i fer-t'ho, produir-ho, transformar-ho i vendre-ho. Això se pot fer. Però clar, no hi cabem tots. És igual que l'agricultura ecològica. L'agricultura ecològica, podem fer avellaners ecològics o ametllers ecològics, però quan ne farem un 10%, un 15%? Però al moment que el 100% passéssim a ser ecològics, els problemes tornarien a ser tres quartos del mateix.
A veure, fem un petit incís, que parlaríem ara, tenim una connexió amb lo, amb un centre dietètic i de nutrició per saber exactament com és, on és la fruita seca en el món alimentari. Això m'ho ho dirà el Robert Duran, oi? Que en sap molt.
Ara parlarem amb ell.
Parlem amb ell i llavors tornem a tornar a parlar amb el Pere per acabar
que
de...
Que us havien, doncs, introduir per, avui...
Sí, per acabar de aclarir totes aquestes coses, que ara estem en un moment així, no podem dir definit, oi? Vull dir, estem pegant patades per aquí i per allà, eh?
Mentre estem fent la connexió sí. amb el Robert, Josep, si vols comentar alguna altra
no,
cosa...
No, això, respecte... això vull dir, això és dir, que no tenim disseny, que tenim un tipus de producte que està demandat, lo portem de fora, juguem amb ell, i en canvi aquí això se mos escapa de les mans, això no pot ser.
No, fixeu-s'hi bé, l'altre dia vaig tenir l'oportunitat, amb els 45 anys de la Unió de Pagesos, de conèixer la nova consellera. I li vaig dir el mateix que dic avui a tots els companys que em pugueu escoltar, no hi ha política agrària. Jo amb tots els consellers, des de Marimon, en Grau, i podria anar enumerant, perquè jo els he passat a tots des de que vam fer la conselleria, sempre han dit, Pere, estem amb altres, us ajudem, volem que hi hagi, que no pleguin pagès un mes, que no pleguin, i quan se trobem, al cap de 4 anys, dic, noi, allà al poble ja n'han plegat 20.
Si li sembla, ara continuem
sí,
parlant
d'aquesta qüestió.
I
això que
fèiem
valor afegit, això que diem molt de valor afegit, digues.
Però sembla que tenim ja el Robert Duran a l'altre costat de la línia telefònica. Per tant, Josep, quan vulguis. Robert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Gràcies per entrar al programa Agrografia de Ràdio Balaguer.
A vosaltres.
Josep.
Robert, bona tarda. Com t'ho he dit ja la Sònia, t'ho torno a repetir. Gràcies per poder estar aquí, eh?
A vosaltres per contactar amb mi.
Molt bé. Bueno, sí, pues, sí. Com a persona que ets un crac en nutrició i dietètica i aquestes coses que en saps molt, a on podries ficar la fruita seca amb la importància de la cadena alimentària?
Home, pues la veritat que els fruits
secs... Quin és el rànquing que té la fruita seca?
Pues té un rànquing important. Jo normalment a les dietes que dono als meus pacients, a gairebé... podria dir un 70-80%, si els agrada els acostumo a ficar els fruits secs. Bàsicament perquè són un aliment superinteressant, ja que tenen una mica de proteïna, però tenen uns greixos que són insaturats, que això vol dir que són greixos bons, que no ens aporten colesterol. Val? Llavors, són uns aliments superinteressants perquè és molt ràpid de menjar, la gent no li molesta perquè no fa suc, no ocupa volum, llavors és molt ràpid de portar amb una bosseta i a mig matí, mitja tarda s'ho mengen, ens atipa i a part ens aporta nutricionalment el que diem, uns greixos bons, també ens aporta minerals com el fòsfor o el calci o inclús el magnesi, vitamines del grup B, que són molt importants pel sistema nerviós, també ens aporta triptòfan, que això és important perquè el cos pugui generar la serotonina, que és un neurotransmissor molt important pel cervell, ja que ajuda una mica a l'estat d'ànim, a tots aquests, una mica a trobar-nos millor, com si diguéssim. Llavors, tindre un bon índex de serotonina és important i els fruits secs ens hi ajuden a millorar aquesta serotonina. I ja et dic, hidrats de carboni habitualment no n'acostumen a portar massa els fruits secs i per això fan un aliment superinteressant per poder ficar en una dieta equilibrada dintre d'unes pautes. Perquè no hem d'oblidar que com que porten greixos dels bons, els greixos són calories. Llavors, és un aliment calòric? Sí, però si el consumim amb moderació, entre 20 i 30 grams al dia, no hi ha d'haver cap problema per menjar-los i ens aportaran molts beneficis.
Et passo amb el senyor Pere Guinovar, si vol fer amb alguna qüestió, ja que el tenim aquí.
Sí, i tant.
No, jo agraeixo que quan el sector agrari, amb l'avellana i l'omell i els nostres pistatxos, a la Garrofa ara en fem xocolata, però els nostres productes lamentablement tenien sempre una mala premsa, perquè la primera premsa que tenien era que la fruita seca engreixava.
Correcte.
I jo sempre dic una cosa, la fruita seca engreixa si te'n menges molta.
Exacte. Eh? Sí.
És a dir, la fruita seca, com tu molt bé has dit, i has explicat exacte tots els beneficis que té, però te l'has de menjar amb la cordura i la quantitat que toca.
Exacte.
Aleshores, clar, si et menges una fruita seca, per exemple, la manera de l'avellana, les nous són, l'avellana, ametlles o qualsevol que puguis fer amb una amanida crua, sempre que sigui crua, doncs no portes tant, no hi ha tant de...
No, els fruits no tenen problema. El que passa és això, uns 20-30 grams al dia no hi ha problema.
Clar.
Si ens en mengem cada... 300 grams, doncs és com tot. Si mengem 300 grams de qualsevol aliment ja portarà moltes calories. Llavors hem de saber una mica quina és la ració que ens toca a nosaltres. També normalment acostumo a suggerir que si els podem menjar crusos, doncs molt millor. Perquè sobretot hem d'evitar els fruits secs que puguin ser fregits o que puguin portar sals. Aquestes també en trobem al supermercat, però aquests ja no són tan saludables, perquè els hem fregit o ja hem afegit sal. Llavors, sempre millor menjar-los crusos o com a màxim torrats. Llavors, és un aliment que jo el trobo superinteressant. Sí que serà això que dius, que molta gent, quan els fico a les dietes, m'hi diu, home, però fruits secs engreixen molt, perquè tenim aquesta idea, una mica com el etc. Llavors, els has d'explicar que no, que se'n pot menjar, que estan comptats dintre d'una alimentació saludable, però que la seva ració és 20 o 25 o 30 grams, la que sigui. I que si mengen això, molta gent me ve al cap de 15 dies i diu, hosti, és que ara me menjo els fruits secs a la tarda i em noto molt més saciat, m'ajuden a no arribar amb tanta gana a la nit i em van molt bé, perquè me'ls emporto al bolso o a la butxaca i m'ho menjo en un moment. Pues la gràcia és aquesta, que és un aliment molt ràpid de menjar, que amb poqueta quantitat ens aporta la societat aquesta al cos, que li va molt bé, i a part, molts beneficis, com hem explicat abans, o sigui, que són un aliment que s'ha de recomanar, i més el pròxim, el que tenim aquí. O sigui, quilòmetre zero també és important que ho fem amb els fruits secs que tenim nosaltres al voltant.
Robert, i tot per aquestes festes, aquests àpats que hi haurà, que ensenyen molts, etcètera, etcètera,
sí.
com es tenen que menjar els fruits secs? Quins són els que adequats que es poden menjar, segons tu?
Bueno, una mica el que diem fa un momentet. O sigui, si hem de menjar fruits secs, doncs els podem menjar de demà i surten a la sobretaula o així, doncs cap problema, però si els hem de menjar sempre que siguin naturals, crusos, o sigui, que no siguin ni amb sals, ni fregits, ni aquestes coses, que de vegades se fiquen doncs, ametlles grapinyades amb sucre o els cacauets o així, de vegades van fregits. Clar, aquests fruits secs ja ens aporten unes calories massa altes i de greixos o sucres que no són tan bons per l'organisme. Llavors, consumir-los amb moderació, però que siguin els que vulguem, en ous o ametlles o avellanes, però naturals o màxim torrats. O sigui, si ens quedem aquí no hi ha problema.
Molt bé. Val? El senyor Pérez, té alguna cosa a dir al Robert?
Bé, ell ja
finalitzar?
Ell ja havia dit, ja he afegit el de proximitat. Jo el que dic sempre és que consumim el nostre. Si tenim unes marcones i unes llarguetes d'ametlla o tenim unes negretes de o poetets o marques catalanes i de casa nostra, que la gent sigui una mica xusviana, com diuen els Madrid, a França si vas sempre menges el seu, i aquí nosaltres sempre mengem primer l'altre. Si arriben pomes italianes, mengem una poma italiana o mengem la de Lleida. Si arriben avellanes turques, diu-me. Jo el que al consumidor li demano sempre, cony, que primer consumim-lo de casa nostra, perquè protegim a la gent de casa nostra per mantindre aquest territori equilibrat. I crec que si els nutricionistes, tota la gent que ha de fer divulgació, doncs ens fa un molt bon favor als pagesos si aconsella que mengin productes de casa nostra, perquè els tenim bons i per la dieta mediterrània són els millors.
Robert, moltes gràcies per estar aquí i fins una altra. Gràcies,
a vosaltres, quan vulgueu.
Molt bé, agraït.
Molt bé, gràcies, Robert.
Gràcies, adéu.
El Robert del Centre de Nutrició Durant d'aquí de Balaguer. Reprenem la conversa amb el Pere. Parlava de la coneixença recent amb la consellera d'Agricultura. No sé si volia afegir alguna altra cosa.
Bueno, la volia fer...
Deia que els ha conegut a tots, eh?
Sí, els he conegut a tots i per això us he dit que de plans de com volem el país, doncs he col·laborat amb moltíssims, des del, per el món, doncs, del municipalisme, que també m'ha tocat decidir quines zones deixes al teu territori com a sòl agrícola i com a sòl industrial per decidir els plans parcials d'un municipi, però a la vegada també com quin espai volem de territori. I aleshores el que no pot ser en aquests moments, que jo també és una... Dic, escolteu, si fem joves incorporacions, una jove incorporació l'hem de mimar igual que quan neix un nen en una casa.
Això li va comentar a la consellera.
És que l'hem de mimar.
Sí, sí.
Perquè no pot ser que una jove incorporació, quan hagin passat 5 anys o 6, que té d'obligació, o durant, abans, pobres, perquè com que han de fer la inversió, queden penjats, no poden, els productes no valen res, no poden tirar endavant, se n'han d'anar a fer d'il·legals, han d'anar a treballar d'il·legals als postos cobrant un sou negre perquè, si no, han de tornar a la jove incorporació. Aquesta és la trista realitat. La trista realitat de molts joves que han fet joves incorporacions és que durant 6 anys han quedat d'il·legals en aquest país. Perquè si no compleixen, si han fet la inversió i ho han fet tot, però no la compleixen durant 6 anys, han de tornar la part que se li dona fons perdut.
I llavors hi ha joves que si volguin incorporar al món de la fruita seca?
En aquests moments el nostre municipi és difícil. Li he de dir la veritat, és que durant 5 anys hem tingut un tant per cent d'incorporacions al sector agrari, a la fruita seca, no parlo només de la meva zona, sinó que de veritat és que han incorporat nanos molt joves. És que jo sempre ho dic, estan molt més ben preparats els joves d'avui que els d'ahir, o que els nostres avis, o que els nostres... Avui surten de l'escola de capacitació un jove sapiguent tot, la fertilització, tot.
A veure, vostè té una gran experiència amb els municipis. Està parlant de que el món rural, l'entorn rural, que aquí ho hem dit moltes vegades, i això doneu bo sentir que el senyor Pere Guinovart estigui a la nostra línia, o nosaltres a la seva línia, vull dir, és igual, no hi ha cel·los aquí, de dir, a veure, el món aquest ha canviat. És a dir, no és el món rural només de superfície agrícola i solament agricultura i ramaderia, sinó ja és un conjunt. És a dir, vostè ha dit molt bé al principi que el món rural és igual l'electricista que qualsevol persona que està al món rural. És a dir, tota activitat que es faci al món rural, sigui una barberia, sigui un colmado, sigui una perruqueria, és món rural. Aquest món rural que vostè dissenya, que vostè està dissenyant, referent a la fruita seca, com creu que es tindria que dissenyar? Quin seria el seu model, vaja? 4 trets, perquè aquesta gent se'n no. puguin enterar, que se n'enteri, no? Que el Pere Guinovart pensa d'aquesta forma i dissenya d'aquesta forma.
Jo, com penso, lamentablement ja coneixen masses.
Bueno, digui.
Però el món rural en el mar, no és en el mar de la fruita seca. El mar de la fruita seca, les nostres comarques només farem fruita seca ja. O fruita seca o abandó. Ara les comarques que són emergents en fruita seca són les Lleida, per clima, per aigua, per tot. Doncs se fan explotacions d'avellana negreta i pogateta molt bona qualitat, i es fan possiblement perquè tenen millors qualitats que les nostres en aquests moments, perquè són explotacions petites. Però el que no té sentit és que les explotacions del territori. Però la casualitat és que ara les avellanes van del camp de Tarragona, al Baix Camp, al camp a Girona. No, a Girona ja n'hi havia, però qui ha potenciat? Doncs que les circumstàncies i en aquests moments...
Però tenim que anar sempre amb les circumstàncies, o tenim que anar amb una zonificació, amb una planificació?
El mal és que o es fa una planificació del territori de saber, o anirem acabant, els cereals arribaran fins a les parets de tots els municipis i no hi haurà... Perquè els cereals us he dit abans, i són perquè tenen la PAC. però amb productes amb preus de 20 anys no podrien tirar endavant, eh? I això no som tots conscients. L'equilibri territorial, els productes de proximitat que en parlava tant naltros. Jo sempre deia, escolta, hem de fer productes de proximitat, el quilòmetre zero que ara s'ha posat de moda. Totes aquestes coses tenen que anar lligades a que mantinguin els pagesos al territori. Si volem quilòmetre zero, hem de tindre pagesos que ho facin. Perquè si no hi ha pagesos que ho facin, no tenim quilòmetre zero. Eh? Aleshores, si hem de programar, programem una zona de fruiters, molt bé. Aquesta zona de fruiters, què té que tindre? Doncs, a la vegada, una indústria transformadora al costat, que el valor afegit d'aquesta fruita que es produeix en un territori tingui un valor afegit a través d'un producte transformat. Aquest producte transformat portarà... I a la vegada que la gent que compri un transformat sàpiga que compra un transformat nostre.
I vostè,
doncs
vostè...
a les zones, cada zona, sí. Té que tindre la indústria transformadora al costat, transformadora perquè li doni un valor
ara,
afegit en aquest producte.
I ara siguin molt sincer. Vostè, com a experiència d'alcalde de 28 anys al Morell, com a experiència que té de sector productiu de la fruita seca i d'altres, els municipis d'aquests entorns rurals i els consells comarcals o les diputacions tenen sentit comú de que això tindria que ser així?
Jo puc dir...
Sentit comú, eh? Vull dir que...
Jo puc dir que... Jo també he sigut diputat, eh? I des de la Diputació de Tarragona el turisme té una marca que es diu Costa Dorada. I jo vaig dir, doncs nosaltres hem de fer una marca on vagi la Diputació, que vagin avellanes, que vagi oli i tot, que estiguin pelecús, que eren productes locals de qualitat. Lamentablement, la Costa Dorada encara continua, però la Diputació de Tarragona els pelecús ja no hi són.
I això no pot fer mal, que sortim amb una marca, després la traiem, tornem a entrar...
No, per què? Per quin sentit?
Digui.
Perquè a vegades el donar continuïtat als projectes no queda bé. Si és més modern, construir un altre projecte. Jo crec que les diputacions ja són el més pròxim als municipis i són els que els ajuntaments se'n beneficien més de les diputacions, és el que té més pròxim. I el que la realitat és els que podrien tirar endavant més les polítiques de creixement de qualsevol zona, perquè si hi hagués una política agrària que definigués a través de la Diputació, es podrien executar molts plans a través de la Diputació, que beneficiessin el territori, cada un en el seu marc o en els seus productes, perquè clar, jo he de parlar d'omelles, avellanes,
sí.
I ròfos, però em poso a molts llocs que no em toquen, però jo crec que el futur està en què hi hagi pagesos al territori.
O sigui, que vostè, sí, perquè hi hagi pagesos al territori, canviaria el sistema de podem dir, incorporació. Els mètodes d'incorporació els canviaria.
Els canviaria el sistema. Perquè si hi ha pagesos al territori, no hi haurà tants bombers. Hi ha d'haver bombers. Abans no en teníem tants. I hi havia pagesos al territori.
També hi havia incendis. Antes, senyor Pérez...
Vull dir, és que les contradiccions es veuen.
Pérez, abans tenim aquí, veu aquí, jo tinc un fullet aquí que diu productes catalans en denominació d'origen. I aquí hi diu un que diu avellana de Reus. Vol dir que no hi ha tant, no hi ha moltes identificacions, no hi ha un excés d'identificacions de productes, de comarquetes, de zones, de províncies...
No, perquè les D.O. d'entrada no són ni de comarques ni res, les D.O. són la D.O. nostra té reconeixement europeu, la D.O. avellana de Reus.
Sí, però a part de les D.O.
Una altra cosa són les IGPs.
Sí.
Que hi ha la IGP del Calçot de Valls, la IGP de no sé què, no... Quan parlem d'una D.O., la D.O. de les Garrigues, per exemple, de l'Oli, és una D.O. amb molt de prestigi, igual que la D.O. Siurana. Això ens va molt bé. ens va molt bé pels nostres productes.
Si hi ha DO, no caldria que hi hagués altres coses? O només...
El que fa és que defineix un producte que és de molt bona qualitat i que és del nostre territori.
Sí, però llavors també tenim i podem dir etiquetes de tal, que a vegades ens mereix això, o no?
Sí, però tu quan compres un producte has de comprar un producte DO.
Ah, vale.
Quin oli has de comprar? Un oli DO.
Vale.
De la DO Garrigues, de la DO Siurana o de la DO Terra Alta o de la DO que sigui. Tu quan compres un producte de qualitat, si vols saber que és de proximitat i que és de casa nostra, has de comprar un oli de dominació d'origen.
Llavors, senyor Pere, ja per anar finalitzant, perquè el temps en ràdio és cruel, com oi sempre, a pesar de que la xerrada és molt bona i és molt dispersa, és molt generalista, però també molt concreta, perquè el senyor Pere les deixa caure així entre parèntesis, oi? Vull dir, per vostè, per recuperar un sector com és la fruita seca, que és un sector molt noble, molt coherent, molt, per jo crec que és necessari per un país com el nostre, quins són els trets que vostè ficaria en pràctica perquè això fos així? Quins trets, així, de forma ràpida, de dir, mira, convindria fer un pla estratègic entre això, aquest és el problema, etcètera, digui.
No, és que de pla estratègic ja...
Bueno, pla estratègic, el que hoy vostè digui,
ja
és igual.
El pla estratègic és donar continuïtat. Però donar continuïtat al sector agrari, si tu volem donar-li continuïtat i volem mantindre les DOs i volem... El pla estratègic, el punt essencial de tots és que es guanyi la vida. Aquest és el punt essencial.
I qui són els
altres? Tenim, sempre ho dic, sense cap demagogia, eh?
Sí.
Si un company de 50 sacs d'avellanes vol viure de la terra, n'ha de plegar. Així de clar. Però que un company que faci 400 sacs o 500 sacs d'avellanes, que té unes explotacions... no pugui continuar, algú, d'algú és responsabilitat.
Amb tot el problema.
Que un senyor que fa 400 o 500 sacs d'avellanes, que això dona feina per tot el dia i més, i has de llogar a la recol·lecció i tal, però un pagès que faci aquesta quantitat ha de poder viure de la terra.
I amb ella igual.
Ha de viure. I un productor d'ametlla és tres quartos el mateix. Un productor d'ametlla, per exemple, no sé quants quilos hauria de fer ara exacte, però que faci els quilos de mitjana, ara si un me diu, escolta, més que faci 50 sacs d'ametlles, o en faci 100, o... A veure, això no pots viure de la terra. Això ja hem de ser conscients. Perquè la fruita seca té un avantatge, que la fruita seca el pot fer gent a temps parcial, que poden anar a treballar en un altre lloc, no és així com la fruita dolça, l'horta, o que són productes frescos i que els has de collir quan s'han de collir, la fruita seca dona uns marges, no? Doncs, però aquest senyor que està a temps parcial i fa 100 sacs d'ametlles, benvingut, perquè manté el territori, però el senyor que en fa 400... Aquell n'ha de viure, aquell és un pagès a títol principal, que ha de viure de
i llavors, per acabar ja, els factors o grans trets que li diria vostè, si per exemple fos en una taula que hi hagués l'administració i hi hagués la producció, uns grans trets, diria, doncs mireu, senyors, tindríeu que ficar en marxa això. Quins serien aquests grans trets perquè això pogués ser possible, que es pogués viure d'aquestes activitats que crec que fan falta en el nostre país?
En un país de...
grans trets.
No, els grans trets els poso ràpid. Un, hi ha un equilibri, si volem un equilibri territorial, hi té que haver pagesos a la terra.
Molt bé. Val? Un altre, vinga.
Aquest, perquè si no, el que anem fent és cada vegada més bosc. Si hi ha pagesos a la terra, es tenen que guanyar la vida. I hem de buscar les fórmules perquè aquests pagesos puguin tirar endavant i es guanyen la vida. Estic parlant de pagesos que fan les quantitats de qualsevol producte, o encara que sigui un hortelà de proximitat, però que tingui garantit que amb el seu treball es guanyarà la vida. Com es fa això? Doncs un, trencant les oligarquies o els monopolis de l'agroindústria i les cooperatives. S'ha de trencar, No pot ser que els pactes entre cooperatives i comerciants siguin uns pactes que en aquests moments fan que els preus els posi Mercadona. Això no pot ser. No pot ser que la indústria, la superfície, no havia d'haver donat la marca, però bueno, m'ha sortit sense voler. No pot ser que les grans superfícies posin els preus dels nostres aliments. O no pot ser que les grans superfícies t'amenacin al nostre territori, t'amenacin dient que, bueno, és igual que si no me'ls voleu vendre a altres, els portaré de Turquia, els portaré d'allà. A Itàlia, el 90% de les avellanes que fan, i en fan 120.000 tones, 120.000 tones, no 15.000 tones com nosaltres, 120.000 tones, el 90% els consumeixen els italians. Els bombons Ferrero Rocher, els pralins, tots els pralins d'això, els torrons, les pastes. Aquí tenim a prop una indústria de torró, no? Doncs les avellanes de Gramunt, d'un, no puc parlar de tots, però sí que són de Déu Avellana de Reus. Doncs l'omella és de Llargueta, d'aquests torrons. Aquí a... com se diu? Aquí hi ha un poblet que...
Os de Balaguer,
que tot és de casa nostra. Aquells torrons, la mel, tot és de casa nostra. Collons, de fer una mica de forma. Cap on ha d'anar? És cap aquí. No es pot dir... Volem productes de proximitat i després comprarem de Turquia. No, volem productes de proximitat. Quilòmetre zero. Garantim la qualitat, però ho comprem a casa nostra. I aquesta té que ser la filosofia de país. La filosofia, quan fem fires als nostres municipis, que tothom ara volem que vingui la gent de ciutat cap a casa nostra, que és molt important que el nostre territori, però que la gent, quan marxa del municipi que va, té que prendre productes de casa nostra. I això és el que tenim que continuar inculcant. I només voldria acabar dient als municipis rurals tindran que mantenir un equilibri. La indústria, el turisme rural, la restauració i la pagesia. Poseu-ho en l'ordre que vulgueu.
Torno a dir, sisplau, és molt important això.
Que el món rural, sí, tindran que estar en equilibri el que és la restauració, les cases rurals que hi ha al nostre municipi i la pagesia. Perquè si l'entorn del costat no és bonic, la gent no hi anirà a una zona rural a on estigui tot abandonat, a on no tingui cap encant. Vol dir que nosaltres som els primers de la cadena perquè tot vagi amb engranatge al món rural. Nosaltres som els primers. Som els primers de tindre sensibilitat, perquè a vegades hem sentit durant aquests anys, a vegades sense tonteries, que les campanes d'un poble quan arriben un de Barcelona doncs molesten. O un que ha vingut del poble... que tota la vida havia cabres, li molesten que hi hagi un ramat de cabres, no? Totes aquestes tonteries, però la veritat és que l'equilibri del món rural i del nostre territori comença, si volem dels municipis rurals, volem mantenir un equilibri i anar-hi. Fixeu-s'hi bé quan algú va a una zona de muntanya i la veu bonica i la veu ben treballada, diu, Pere, allò és molt bonic, o algú... Aquí abans posàvem sempre l'exemple de França. El que no pot ser és que surtis a França i veus tot conreat. Què passa? Que aquells ho saben fer i nosaltres no en sabem fer? Tu vens allà al meu territori i veuràs abandonat. Aquí no es veu gaire perquè, com mira, els del cereal, doncs mira, agafen 50 hectàrees més, però veure pareres o si ara vegessis com si vens per allà a la nostra zona, finques abandonades, no fa cap goig vindre. Tu te'n vas a França, surts del sur fins al nord i vés per allà on vulguis, tot està conreat.
Pues,
doncs
Pere...
aquí el que hem de fer és el mateix. Tu te'n vas al Penedès i fa goig. Veus totes les vinyes. Puges per aquí dalt i l'únic és cerealista, però si te'n vas a una zona de fruiters intensiva de les que teniu vosaltres per la plana, per la plana, doncs és bonic. Doncs això és el que volem, és que el que la gent el que vol és un territori equilibrat i equipat perquè hi siguem tots. Pues... Però el que no podrà ser és, a vegades quan diuen has de fer desobediència, jo sempre ho dic, desobediència, els primers que no hauríem de fer és els pagesos. Desobediència de tot, no pagar res. Perquè no, com no ens guanyem la vida, quan tinguem per menjar, prou. Per què? Perquè no és real la situació. Jo no vull ser catastròfic, Jo no, ningú... No, ni, quan vaig a les ràdios sempre dic que el mercat, la realitat, perquè la gent entengui que a casa no s'hi fa res. Una altra de les coses que també vull dir. Els pagesos a vegades ens quedem massa a casa. A casa no ens hi fan res i a casa no ens portaran res. Ens ho hem de guanyar també, Ens ho hem de guanyar. Jo sé que algun pagès que m'escoltarà avui em dirà, hosti, Pere, sí, no, la televisió ha fet perdre moltes lluites perquè la gent cada vegada quan arribem de casa de treballar doncs ens enxufrem davant de la televisió, no? Els pagesos també ens ho hem de guanyar, hem de continuar lluitant per lo nostre, per la dignitat humana, però per la dignitat de pagès. I això ho hem de fer. I els joves ho han de fer. Jo els meus fills sempre el que intento vendre'ls-hi, cada un es dedica el que vol, però el que intento vendre és la dignitat humana de pagès. Aquest ha de ser una part que no la podem perdre. I a vegades hem de lluitar perquè aquesta dignitat humana doncs la tiri endavant, i hem de lluitar. No la informàtica, el modernisme, tot ha anat bé, però hem de saber aturar, parar-nos la nostra feina, saber cap on anem, parar-nos i saber el que fem. No passa res, i són paraules, no són meves, són del Pep Riera. Pep Riera sempre em deia, Pere, quan has acabat de treballar t'has de seure una hora i pensar què has fet. Perquè si has treballat per no res, podries estar assegut. Pues... Quan un ha acabat de treballar, el que ha de fer és seure's, saber cap on va, valorar i treballar perquè, en definitiva, el sector agrari... El sector agrari, jo sempre dic, hi ha dos oficis, ara ja només quedem. Que és per vocació. I només queden els capellans i els pagesos. És un ofici de vocació, d'il·lusió, de que ho has d'haver mamat a casa. A casa has d'haver mamat. Els que tenen vaques són els padrins, ja munyien les vaques, els que tenen tocinos, des del padrí, el pare, el fill. És vocació, és una feina de vocació cap a la modernització, perquè els joves són més moderns que nosaltres, però aquesta vocació també té que ser dins. També té que saber entendre que algun dissabte i diumenge no faràs festa. Encara la fàbrica acabaran el divendres. Però la vocació i la il·lusió d'aquell arbre que has plantat és el que ha de fer continuar el món rural.
Jo tenia unes paraules per acabar, però no les vull dir ni les puc dir, perquè el que ha dit el Pere, el que ha deixat aquí, sobretot el Pere, ja n'hi ha, ha per dir, senyor, això és xapó. Gràcies, Pere, per haver vingut. Era un repte que teníem molt de temps. Aquí hem parlat amb la Sònia i el personal d'aquí de la casa, que tu siguessis aquí. Al final ho hem aconseguit i em sembla que ha sigut, ha valgut la pena.
I agraïm moltíssim al Pere Guinovart, doncs, haver vingut fins a Balaguer, fins a Ràdio Balaguer concretament, haver-nos explicat totes aquestes coses. Deia, pagès, sindicalista des de sempre, Pere, de la Unió de Pagesos i municipalista.
Digne sempre.
Gràcies, com diu el Josep, en nom de Ràdio Balaguer. També.
Gràcies per haver-me convidat.
Agraït, Pere.
Sabeu que el meu tarannà sempre ha sigut de, ho deia la directora a l'entrada, que jo participo sempre a les ràdios de municipis, són les que m'agraden més, perquè n'hi ha que m'ho de més anar als altres mitjans. Jo estic molt content que m'hàgiu convidat a disposar del meu temps per quan faci falta, i els pagesos que m'escolteu, dir que hem de continuar perquè tenim futur.
Gràcies, Pere.
Molt bé, gràcies. Fins la propera, que vagi molt bé, Pere. Josep, tu i jo donem pas ara a la gent.
Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Obrim tot seguit l'espai dedicat a l'actualitat agrària. Comencem en primer lloc destacant avui que el Departament d'Agricultura efectua aquesta setmana el primer pagament dels ajuts directes de la PAC 2019 a més de 40.000 beneficiaris per valor de 214 milions d'euros. Corresponents a aquests milions, els ajuts de pagament bàsic, pagament del greening, complement de joves i els ajuts del règim de petits agricultors. Amb aquest pagament, els beneficiaris hauran rebut el 95% de l'import dels ajuts directes desconnectats de la PAC, corresponents al 2019, i el 100% en el cas del règim dels petits agricultors. El 5% restant es liquidarà durant el primer semestre de l'any que ve, un cop es verifiquin els límits pressupostaris, si s'escau. Els pagesos catalans són els primers a cobrar, segons el Departament d'Agricultura, el 95% dels ajuts directes dissociats de la PAC. D'altra banda, parlem dels dos models d'agricultor que estructuren les explotacions agrícoles catalanes, segons indica la informació obtinguda de la Declaració Única Agrària. La radiografia de les explotacions agrícoles de Catalunya 2019 indica que el 43% de la superfície agrícola útil del país està gestionada per agricultors que tenen l'activitat agrària com a primera ocupació, i el 57% restant la gestiona un perfil d'agricultor que complementa aquesta font d'ingressos amb d'altres. Aquest fet constata que actualment a Catalunya coexisteixen, segons el Departament d'Agricultura, dos classes d'agricultors, els que gestionen un model d'explotació de reduïda dimensió, cosa que permet el manteniment de població a les zones rurals i la vertebració del territori, i al mateix temps un altre model d'agricultor titular d'explotacions de major dimensió que tendeix a la professionalització. Destaca també, d'altra banda, que Unió de Pagesos ha fet arribar als ajuntaments de les comarques fruiteres del Pla de Lleida, les Terres de l'Ebre, de Barcelona i també de Girona una proposta de moció perquè donin suport a mesures per a la fruita dolça amb vista a l'any vinent, tenint en compte la crisi en la qual segueix el sector i que enguany s'ha agreujat pel cop de calor de finals de juny. Entre altres peticions, la moció planteja ajuts i rebaixes fiscals per als productors, així com estendre el pla d'arrencada de fruita d'os arreu de l'Estat. L'organització agrària adverteix també que les primeres liquidacions de préssec i nectarina d'aquesta campanya corroboren la previsió dels preus baixos en origen, fins i tot sota costos de producció. Com sempre, dins d'aquesta secció repassem també alguns dels ajuts del Departament d'Agricultura que estan en termini en aquests moments. Hi ha, per exemple, els ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació, també els ajuts a la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en el marc del PDR 2014-2020. També hi ha els ajuts a les assegurances agràries combinades recollides en el Pla 2019, i també recordem que encara estan oberts els premis, està oberta el període d'inscripció per als premis per a la ràpida detecció del mildiu de la vinya. I com sempre, dediquem ara els darrers minuts a parlar de diferents jornades tècniques que tindran lloc properament aquí al territori. Com sempre, els en recomanem tres. La primera d'elles justament es fa demà aquí a la ciutat de Balaguer. És una jornada tècnica que porta per títol Activitats per fidelitzar clients en els allotjaments rurals. El territori d'acció del GAL, Noguera, Segrià Nord, és un territori que compta amb uns 40 recursos turístics, patrimonials, culturals i naturals identificats i que són considerats un un producte turístic que serveix per generar activitat econòmica. Aquesta jornada, precisament, pretén donar a conèixer el projecte Territori de Valor. A més, a les taules rodones participaran professionals del sector turístic. Pretén ser aquesta una jornada dinàmica, arribant a conclusions comunes i duent a terme una reflexió conjunta. La jornada, com dèiem, es fa demà a partir de les 9 del matí al Consell Comarcal de la Noguera, concretament a la sala Maria Rúbies, i es preveu que estigui finalitzada a la 1 del migdia. L'altra jornada tècnica que el recomanem avui porta per títol Actualitat i tendències del sector lacti. En aquest cas es farà a Tàrrega el proper dimarts 10 de desembre, concretament a la sala d'actes de l'Escola Agrària de Tàrrega. El consum de productes alimentaris està en constant canvi i evolució. El sector alimentari s'adapta i innova en els seus equipaments i tecnologies, portant al mercat nous productes que satisfacin les necessitats actuals dels consumidors. El sector lacti també s'adapta a les noves tecnologies per produir aliments innovadors, optimitzar processos i aconseguir allargar la vida útil i així disminuir el malbaratament dels aliments. L'objectiu d'aquesta jornada és donar una visió general de nous productes lactis en un mercat global mundial per generar idees i conceptes de nous productes en el territori, així com també conèixer les tecnologies de la separació per membranes de la llet per aplicar-ho a l'elaboració de productes lactis. I la darrera jornada que el recomanem avui porta per títol Novetats en el sector fructícola. En aquest cas tindrà lloc a Juneda el dijous dia 12 de desembre, concretament al complex cultural d'aquest municipi, d'aquesta localitat. El sector fructícola és un sector molt important de la producció final agrària de Catalunya i especialment a les Terres de Lleida. En aquesta jornada es pretén donar a conèixer quines són les tendències actuals en varietats de poma, que ja hi ha un interès creixent per veure quines varietats són les que més es podrien adaptar al territori i alhora siguin d'interès comercial. Per altre costat, es donarà una visió general de l'aparició d'una nova plaga que pot comportar importants danys econòmics en nombrosos cultius. Aquesta jornada també es farà durant el matí, de 9:45 a 1:45 del migdia, com deia Majoneda, el proper dijous, dia 12 de desembre. I com sempre, amb la recomanació d'aquestes jornades tècniques, arribem al final de l'agrografia, posem el punt i final, com és habitual, amb música, avui amb la cançó escollida pel nostre convidat, el senyor Pere Guinovart, ha escollit concretament una cançó dels Pets que porta per títol Menja Avellanes. Amb ella ens acomiadem fins d'aquí a 15 dies. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i que acabin de passar tots una molt bona nit.
Jo em prens tan sols per un barró. saber.